Moltes gràcies.
Un petonet, bon cap de setmana, Manu.
Adéu, Manu.
Bon cap de setmana.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou líder suprem de l'Iran va trencar el silenci que imperava des de la mort del seu pare. Khamenei va adreçar el seu primer discurs, missatge oficial al país i de retruc al món sencer. Ho va fer a través d'un discurs que va ser llegit pels mitjans oficials sense ni tan sols sentir-li la veu i tant en el fons com en la forma va confirmar els pitjors presagis. La guerra no sembla que tingui una solució a curt termini. El nou líder iranià assumeix el poder sobre la runa de la cúpula del règim i amb la mort del seu pare encara recent ha triat la fugida endavant. Ahir va prometre mantenir tancat l'estret d'Hormuz. És l'eix imprescindible per al comerç global de gas i de petroli. I també va situar els països de l'àrab veïns, que estan alineats amb els Estats Units, com els objectius militars que té ara mateix per abatre. Això significa que el règim de l'Iran, lluny de doblegar-se, aposta pel tot o res. I això vol dir, ara mateix, allargar aquesta guerra. El líder iranià va demanar al seu poble una resistència i una mobilització total. El discurs d'ahir, per tant, va confirmar dues coses. Per una banda, que l'Iran està disposat a tot, perquè s'hi juga la seva pròpia supervivència, i de retruc, que si Donald Trump es pensava que això seria una operació llampec i que ell podria decidir quan s'acaba, estava molt equivocat. L'estratègia nord-americana i d'Israel ha topat de ple amb la realitat. Aquest conflicte va per llarg, perquè soscava el règim iranià i això és una tasca molt difícil i molt complicada. L'operació militar, que havia de ser ràpida, corre el risc de convertir-se en una crisi econòmica mundial. Els Estats Units i Israel han atiat un incendi que ara és molt difícil d'apagar. L'enquistament és el risc més gran en aquests moments, no només en el cas del teatre d'aquestes operacions bèl·liques, sinó també perquè l'impacte sobre les economies occidentals, com dèiem, pot ser molt superior al de la guerra d'Ucraïna. I això accentua, a més, les contradiccions en el si de la Unió Europea i també de l'OTAN, perquè cada míssil que s'enviava a l'Iran o que es queda a Estats Units per por d'una escalada futura és un arma menys al front amb Rússia. I Europa ja estaria pagant la factura de les bombes que cauen sobre Teheran. Mentrestant, com dèiem, l'economia trontollarà, l'amenaça sobre l'estret d'Hormuz ha comportat també que es dispari el preu del petroli i d'altres béns, i és aquesta la llavor d'una nova onada d'inflació. Una frenada, de cop, al creixement de l'economia europea. Aquestes són les conseqüències reals d'un món que roda sense frens, d'una crisi global sense que siguem capaços d'albirar si hi ha algú al volant. Fa gairebé dues setmanes des del primer bombardeig, el que va acabar amb la vida de l'anterior líder suprem de l'Iran. Malauradament, més de milers morts després, res fa pensar que la pau sigui imminent. Més aviat al contrari. I els pitjors presagis van guanyant ara mateix protagonisme.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 13 de març de 2026. Ens hem despertat amb 1 grau sota zero a Camprodon, 2 graus a Vall de Roures, al Matarranya, i 10 graus a Badalona, amb un dia que serà assolellat, amb alguns núvols a la costa, encara amb temperatura molt suau. Demà anem cap a l'hivern. Baixa la temperatura, passarà un front que deixarà pluja al matí en qualsevol punt, en forma de ruixats. Després el front s'allunya, però es formaran tempestes al nord-est, entre Girona i Barcelona, amb alguna calamarsada, amb neu també a l'Alt Pirineu, i vent, que es va reforçant i que diumenge serà especialment fort en moltes més comarques. Diumenge, això sí, amb un temps més assolellat.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, portaveu del govern espanyol, Elma Saiz. Amb ella comentarem les mesures del govern espanyol per fer front a aquest augment de preus, sobretot els combustibles, que s'ha desencadenat arran d'aquesta guerra al Pròxim Orient. I en el front bèl·lic, les últimes hores ens porten més de 50 israelians ferits per atacs iranians i també almenys 8 víctimes mortals en l'última ofensiva israeliana al Líban. A més, un avió cisterna dels Estats Units s'ha estavellat a l'Iraq i un grup d'iranià ho ha reivindicat com a atac seu. També han seguit els atacs a l'Iran, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la periodista Catalina Gómez Ángel.
Los bombardeos volvieron a intensificarse después de la medianoche con grandes explosiones en Teherán. Se hicieron mayores a las 5 de la mañana en el sur, pero no solamente se limitaron a Teherán, en el sur o en el centro del país, al sur de Teherán, en la ciudad de Kashan, Isfahan, pero sobre todo en Arak, donde hay cercanías a plantas nucleares, hubo grandes explosiones.
I també aquesta nit Benjamin Netanyahu ha assegurat que estan a punt d'esclafar Iran i Hezbollah. Ho ha assegurat després de les paraules del nou líder suprem iranià. Així és com una locutora de la televisió estatal israeliana ha llegit aquest comunicat de Khamenei. El fet que ell no hagi aparegut ha alimentat també la tesi que hauria quedat en una, atrapat en un atac. Anem en directe cap a Teheran. Joan Roura, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Abans de res, com ha anat aquesta nit, Joan?
Doncs aquesta nit, bueno, és la tercera amb una relativa calma, eh? Amb el que sí que hi ha de matinada i ara mateix, fa potser 20 minuts, s'han sentit tres grans explosions altra vegada, força a prop del centre de la ciutat, amb objectiu que, francament, desconeixem. Però han estat al centre de la ciutat, sí. Tres detonacions molt fortes, probablement impactes de míssil.
I tot això, Joan, com ho viu la gent? És a dir, vosaltres ara mateix esteu tancats, entenc, un hotel, perquè no podeu fer directes, crec, a l'exterior, és a dir, no us podeu desplaçar a l'exterior.
Sí, aquest matí hem pogut sortir, això es va negociant, es va obrint una mica, jo confio que al migdia podrem estar en directe des d'una manifestació que hi ha prevista, que ha organitzat el règim. Sí, ahir el vespre vam intentar fer un, va venir la policia i bueno, ens va demanar el credencial i ens va fer fora del lloc. No? Mm. O sigui, de moment hem estat reclòs aquí a l'hotel. Però em sembla que anem poguent negociar una mica més, de llibertat de moviments.
Clar, entenc, perquè si hi ha aquesta imprevisió de que no saps quan cauen les bombes, com estàs explicant, doncs també entenc que s'ha de protegir i per això deu ser difícil també fer la feina. Joan, aquest discurs que sentíem ara de Khamenei, llegit per la televisió iraniana, on ha apostat directament per mantenir tancat l'estret d'Hormuz, com l'hem d'interpretar?
Bé, jo crec que no cal interpretar massa. De fet, et sentia en la introducció de tot aquest tema que feies abans que podia sonar catastrofista, però de fet és absolutament realista, no? Tots sabíem que no aturar-se la resposta absolutament desproporcionada que Israel va tenir a Gaza i en obrir-se el ventall de possibilitats de que hi hagués un atac ferm contra l'Iran, com va passar el 28 de febrer, el que podia passar era imprevisible. Això ja ho dèiem abans que comencés la guerra, semblava com un tòpic. No? Això és imprevisible. Bé, ara és més imprevisible que mai. Ningú s'esperava que l'Iran pogués aguantar amb la fermesa que ho està fent. Avui fa dues setmanes exactes que va començar aquesta guerra, dues setmanes en les guerres contemporànies, el tipus de guerra a què està habituat Israel i fins i tot els Estats Units, doncs és molt temps, i a més l'Iran va demostrar i ha demostrat aquesta matinada capacitat de resposta encara, sobretot atacant Israel i especialment a nivell internacional el Golf Pèrsic, atacar les Petromoran, està 14 dies atacant, encara que fent relativament poc mal, però el suficient per tenir tancada una de les principals vies per on passa l'energia mundial, 20% del petroli, com ja s'ha repetit moltíssimes vegades, passa per l'estret d'Hormuz procedent del Golf Pèrsic, en mantenir-se tancat, les conseqüències que ja hi estan havent en l'economia mundial són enormes, no? És una guerra que ningú va entendre, és a dir, s'entenia però no es comprenia, diguem, per què va començar en aquell moment, quan s'estaven negociant amb l'Iran, que ja venim d'un altre relació amb l'Iran, que havia mantingut el president Obama amb els acords del 2015 sí, que sí. Trump va trencar unilateralment el 2018. És a dir, aquí hi ha hagut una voluntat de fer la guerra contra l'Iran molt dirigida des d'Israel i en concret personalment per Benjamin Netanyahu, que ara està tenint les conseqüències doncs, que ja eren previsibles. El que són imprevisibles són les que hi hauran a partir d'ara.
I el que xocava també és l'argument d'Estats Units per intervenir en aquesta guerra. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Recordem que el secretari de Defensa deia que van intervenir intervenir en aquesta guerra perquè deien que, com que l'Iran havia d'atacar sí o sí, si no atacaven, preveien que les conseqüències de l'Iran cap als Estats Units seria molt greu.
Sí, els arguments dels Estats Units han variat moltíssim en els últims temps, perquè fins fa raonablement poc els Estats Units va dir, Donald Trump va dir, que totes les instal·lacions nuclears de l'Iran havien quedat absolutament destruïdes. Això es va dir fa mesos, i en qüestió de mesos passa d'estar un país, de ser un país sense cap capacitat nuclear, a, segons l'argumentari, de ser un país amb capacitat no només d'atacar, sinó d'atacar de manera immediata. I és per això que moltes vegades s'ha dit que l'argument ha anat variant i variant de manera, vaja, una mica sorprenent.
Per tant, també és incomprensible el que està passant i assenyalar també els responsables que han començat aquesta guerra, que en aquest cas és Israel i Estats Units, Joan.
Sí, sí, sí. Bé, a més, a banda d'aquest argumentari, va haver-hi tota l'explosió propagandística de que això es feia per canviar, per canvi de règim, per alliberar els iranians. Bé, no hi ha cap precedent, sincerament, no hi ha cap precedent de cap intervenció nord-americana que hagi tingut com a objectiu principal millorar doncs, la situació de les poblacions locals. En fi, tots recordem la guerra de l'Iraq i què va passar a l'Iraq el 2003 i sobretot a partir del 2004, no? Es parlava molt, es va ensenyar la figura de Reza Pahlavi, l'hereu de l'anterior xa que havia hagut aquí a l'Iran, en fi, es va fer tota una construcció de casos belli, doncs que després sobre el terreny s'ha anat desveient aquí com a molt la conseqüència d'aquesta guerra, com a molt pels iranians, vull dir, és que o bé el règim s'endurirà i si cau, probablement no és el país que hi ha en el desordre que van provocar amb la destrucció de quan es fon l'estat ve el caos, no? Aleshores es va fondre l'estat iraquià i va passar el que va passar a l'Iraq amb tot el procés d'estat islàmic, etc, etc. El perill de que caigui el règim iranià sota les bombes, és a dir, no amb un procés pactat des de l'interior amb una oposició estructurada que no hi és, el perill que es fongui l'estat iranià és que l'Iran caigui doncs, en el desmembrament i en el caos.
És Joan Roura des de Teheran. Gràcies, Joan. Una bona feina, una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies.
I l'altra novetat també de la nit, i en què es fixarem també avui i els propers dies, és en el petroli. Els Estats Units han decidit autoritzar temporalment la compra de petroli rus per contenir el preu del cru. Frederic Vincent, arran això de la guerra d'Ucraïna, Washington va prohibir comprar petroli rus i ara la Casa Blanca aixeca temporalment, diu, aquesta restricció.
Sí, bàsicament és el que deia el Joan. Evidentment, l'estret d'Hormuz el tenim parat, això vol dir que hi ha menys petroli. Es tracta d'intentar compensar-ho, com a mínim des de Washington. El barril de referència continua car, per sobre dels $100, i per això es vol compensar que hi ha menys petroli del Golf amb més petroli, encara que sigui rus, que tècnicament des de la guerra d'Ucraïna, com deia Ricard, no es podia comprar. Per cert, el Financial Times avança que Rússia està guanyant fins a 150 milions de dòlars cada dia amb les seves vendes de petroli.
El petroli, que és l'eix central d'aquesta guerra, l'Agència Internacional de l'Energia afirma que som davant la major interrupció del subministrament en la història del mercat mundial de petroli.
Sí, superior fins i tot al precedent de l'any 73. America's energy demands have grown so rapidly that they now outstrip... En aquell moment el president dels Estats Units era Richard Nixon. Un bloqueig encapçalat per l'Aràbia Saudita va tallar l'aixeta del petroli produït al Golf. En aquell moment el món depenia més del petroli, era la meitat de l'energia que es necessitava. Ara és el 30%, però la paradoxa és que el consum de petroli en aquest temps, des dels 73 fins ara, s'ha multiplicat per dos.
L'estret d'Hormuz és l'única ruta marítima que pot transportar petroli o gas natural fora del Golf Pèrsic. Com que està gairebé tancada, tot puja, sobretot, com dèiem, els combustibles. I especialment també això a Espanya.
Sí, més que altres economies europees, ho constata l'últim butlletí petrolier de la Comissió Europea, que s'ha publicat tot just ahir, ho llegim avui a La Vanguardia. La pujada d'Espanya és del 7,7%, és un punt més que la mitjana europea, però és que és més que Portugal, és més que Itàlia, és més que França. Només Alemanya té pujades superiors. Aquí, omplir el dipòsit pot costar fins a 20 euros més que abans que va començar la guerra.
Los costos son inassumibles y ens aboque a un altre any de pèrdues, però pèrdues considerables. Inclús a les zones de rec més atrasades que s'ha de començar a preparar pel panís, pues molts companys estan plantejant de ni sembrar, deixar-ho de guaret, perquè és que vas a perdre diners segur amb els preus actuals.
Així ho avisen els pagesos, i de Vicenç Pasqual de JARC. Avui tenim una primera protesta sobre això. Unió de Pagesos es mobilitza avui a Barcelona per denunciar bàsicament especulació. Diuen des del sindicat que els estan pujant preus d'un combustible que en teoria ja tenen comprat o com a mínim apareulat i per tant no es creuen que en tan poquets dies ja estigui afectat aquest preu per la guerra.
I per això les administracions busquen la manera de compensar els col·lectius més afectats. Avui el president Salvador Illa reuneix els grups parlamentaris per discutir també el pla anticrisi. I avui també en aquest programa parlarem amb la ministra Elma Sáez de les mesures que ha anunciat el govern espanyol com ajudes fiscals. Sí, s'ha descartat, en aquest cas, bonificar la gasolina. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. De moment sabem poques coses. Seran mesures fiscals quirúrgiques per als sectors més exposats a l'augment dels carburants, és a dir, transportistes, pagesos i ramaders. I la Moncloa no vol repetir els famosos 20 cèntims de la guerra d'Ucraïna, un descompte generalitzat per tothom. Va rebre crítica, recorden, i no és la via més recomanable. El govern estudia altres mesures socials i laborals, però de moment no les concreta. I sobre la data, la banda de Sumar pressiona perquè ja s'aprovin dimarts vinent, però el titular d'Economia ho rebaixa. I el PP critica que ja van tard. Sentim ministre Carlos Cuerpo i Miguel Tellado, del PP.
Que no les puedo adelantar el día concreto en el que se aprobará este Real Decreto Ley.
Y creemos que demuestran con esa desidia, con esa calma chicha, que ni están ni se les espera.
Al govern li caldrà una majoria al Congrés per convalidar qualsevol mesura que aprovi.
I encara una cosa més d'aquest conflicte que afecta atenció al Barça.
Sí, el de bàsquet avui rep el Hapoel de Tel Aviv, partit d'Eurolliga, quarts de nou, i hi ha diverses entitats que han convocat una protesta a les portes del Palau Blaugrana per la visita de l'equip israelià.
El Barça també és un altre dels temes del dia. Perquè avui s'acaba la campanya per les eleccions del Barça amb el ressò encara dels retrets i les interrupcions entre els dos candidats Font i Laporta la passada nit al debat de Catalunya Ràdio i també a Més per TV3.
Sí, déu-n'hi-do amb l'atenció. Un bon exemple, el possible fitxatge o com a mínim l'interès per portar al Barça Haaland del City. Font diu que han subscrit una opció preferent per fitxar-lo i el president Laporta o l'expresident Laporta ho dubta.
L'acord que estem negociant, que és una opció de compra preferencial, no és un acord amb el jugador. Nosaltres sabem que el
no
jugador...
No tens sentit del ridícul.
Dir-ho del Haaland,
no tens sentit del ridícul.
Senyors, senyors.
Rafaela Pimienta ha desmentit el que diu. No tens sentit del ridícul. Hauries de callar, home, hauries de callar.
Aquesta és l'única referència a possibles fitxatges en aquest debat d'aquí a Catalunya Ràdio. Sí que s'ha parlat molt la figura del director esportiu. Laporta creu que Víctor Font posa en perill el projecte esportiu del Barça si prescindeix de Deco, mentre que Font creu que Hansi Flick pot treballar perfectament sense el portuguès.
És a dir, aquí estem parlant d'un projecte esportiu. El nostre projecte esportiu és clar, però és ja... Flick a la banqueta i és el Deco als despatxos. El senyor Font no presenta projecte esportiu, presenta un triumvirat que diu que canviarà el Deco. Canviar el Deco significa posar, doncs, en complicacions el Hansi Flick.
El Hansi Flick és un professional empleat del Futbol Club Barcelona. I el Hansi Flick, com a professional, a més amb 61 anys i amb moltíssima experiència, té absolutament clar que el que ell vol és tenir, un, estabilitat, tenir millors eines per poder tenir un equip cada cop millor.
I encara un altre nom, evidentment, Messi. Després de les declaracions de Xavi assegurant que ho tenia tot fet per tornar al Barça i que va ser Laporta qui ho va frenar, Font ho ha utilitzat.
Leo Messi, una estàtua al cantó del Koala i del Cruyff, jo crec que el que vol el culer ara és parlar del present i del futur. I el present avui en dia són Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i companyia.
Això de menys tenir inclús a la llegenda Leo Messi i dir que és el passat i fer veure que el Messi no és present i futur, és menys tenir el millor jugador de la història.
I sobre els abonaments del Camp Nou, Font diu que hi aplicarà fins a un 75% de descompte, Laporta parla de congelar els preus i diu que el 80% de l'aforament serà per socis abonats.
I avui, últim dia de campanya electoral, demà jornada de reflexió i diumenge, les eleccions al Barça.
114.504 són els socis que tenen dret a vot en 5 seus electorals, Barcelona, el Camp Nou, coincidint amb el partit amb el Sevilla, però també es podrà votar a Tarragona, Lleida, Girona i Andorra, des de les 9 del matí fins les 9 del vespre.
Diumenge, programació especial a Catalunya Ràdio per seguir tota aquesta jornada electoral des del suplement amb Roger Escapa des del Camp Nou, la TDT i el Tot Gira. I d'aquí una estona també, última entrevista electoral a Joan Laporta. El matí de Catalunya Ràdio serà a partir de les 10 del matí. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara altres bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb Sílvia Solanes, pel forat de Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Ana García i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
I és una novetat del matí. Un estudi d'investigadors de l'Hospital del Mar ha identificat un mecanisme clau en la metàstasi del càncer de colon. Una proteïna que n'afavoreix el desenvolupament també el pot frenar. Purificació Barcelona.
Ho ha explicat aquesta emissora Lluís Espinosa, autor principal de l'estudi.
Hem identificat un mecanisme que es pensava que fins ara era protumoral, però a més que aquest mateix mecanisme és antimetastàtic. Si això ho inhibeixes, potser és antitumoral, però fa més metàstasi. I hem trobat una forma de revertir aquest fenotip metastàtic.
Aquesta proteïna evita l'agrupació de les cèl·lules canceroses, clau perquè puguin fer metàstasi. I també hem vist que inhibint algunes proteïnes que afavoreixen la unió de les cèl·lules tumorals es podria evitar aquesta metàstasi. El treball pot servir per fer un millor seguiment dels pacients amb càncer de colon i també per trobar possibles dianes terapèutiques contra aquests tumors. Purificació Barceló, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també de les últimes hores, l'any passat a Catalunya, 3.000 professionals sanitaris públics van ser víctimes d'una agressió al seu lloc de treball. Són dades del Departament de Salut. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Segons l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya, que és qui recopila aquestes agressions, la majoria de víctimes són dones, 8 de cada 10. Més de la meitat són joves d'entre 25 i 45 anys. I la majoria d'agressions són verbals, en el 90% dels casos. Estem parlant d'insults, vexacions i amenaces. La resta són físiques. Jordi Vilana és director de la Direcció de Professions Mèdiques del Departament de Salut.
A vegades, quan a algú se li dona una mala notícia, no? Davant de la impotència, doncs la gent reacciona de forma, a vegades, poc esperada. És una empenta, és una garrapada, és una apretada, és una bufetada, un cop, però estem en un 10%, tot i així és una barbaritat.
L'atenció primària concentra la major part d'aquestes agressions, més del 60%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això quan dilluns tenim vaga de mestres. Al matí de Catalunya Ràdio us pot avançar que hi ha preocupació al govern per la tensió entre sindicats, fins al punt que el govern ha enviat una carta a escoles i instituts demanant respecte.
Ho fa després de la crispació que han detectat entre docents per la discrepància entre sindicats davant l'acord que han firmat Educació amb la UGT i Comissions Obreres. La carta que ha tingut accés Catalunya Ràdio diu que cap persona no hauria de sentir-se insegura, menys tinguda o qüestionada per la seva opinió i afegeix que, més enllà dels posicionaments, és imprescindible garantir un entorn laboral basat en el respecte mutu.
I ho acabem de saber, la consulta d'USTEC confirma el rebuig dels afiliats. Un 94,9% diuen que no. Tot i això, el conseller Dalmau defensava que el pacte és bo. Ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Necessitem professors empoderats i amb autoritat. El govern ha signat un acord amb les Comissions Obreres i amb la UGT que reconeixerà l'autoritat, no?, la condició d'autoritat pública dels professors, especialment davant de les famílies.
I, per cert, que els alumnes s'afegeixen a les protestes.
I el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat l'alumnat a fer vaga el 20 de març. Segons diuen, és per donar suport a les reivindicacions del professorat i per reclamar millores en les condicions del sistema educatiu públic.
I a Badalona, entitats assenyalen l'Ajuntament després que s'hagi confirmat la cinquena mort d'una persona sense sostre a la ciutat des de que va començar l'any.
L'últim cas és el d'un home de 60 anys que dormia al seu cotxe. Va morir el 15 de febrer, però el consistori no n'havia informat. Jaume Ventura, de la plataforma Badalona Acull i membre de Justícia i Pau, reclama a l'Ajuntament que reobri l'alberg per a persones sense sostre i que disposi d'un equipament d'emergència.
Situació de descontrol i de falta de manca d'informació. Deduïm que hi ha més morts de les que oficialment tenim. No tenen controlats la quantitat de gent que no només viu a sota d'un porxo, sinó que viuen a dintre de cotxes. Nosaltres, quan hem fet l'operació fred, ens han vingut diferents perfils de persones que pernocten pels carrers i que malviuen.
L'Ajuntament de Badalona ha confirmat la mort d'una cinquena persona sense sostre en una entrevista la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio. Després de la mort de la quarta persona, l'alcalde Xavier García Albiol desvinculava les morts al carrer d'una manca d'assistència social.
I parlem un dia més de Rodalies, perquè Adif torna a tancar el túnel de Rubí.
L'R8, que connecta el port de Barcelona amb França. El tall afectarà principalment el transport de mercaderies. Pels passatgers usuaris de l'R8, aquesta línia estarà tallada entre Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat. Les incidències que es mantenen a les xarxes de Rodalies han fet allargar la gratuïtat del servei.
I sobre la pesta porcina, avui el president Salvador Illa es reuneix amb empreses càrniques del sector porcí.
Això després d'un altre positiu, ara al terme municipal de Barcelona. El parc de Collserola ha estat tot el dia tancat des d'ahir i continuarà estant-ho fins que no s'hagin eliminat els 500 porcs senglars que encara hi viuen. Ho ha avançat el conseller Dalmau al matí de Catalunya Ràdio.
S'han de matar senglars, però desacomplexadament, perquè avui és un problema per la salut animal i, per tant, el govern està mobilitzant tots els recursos, ja ho va fer, recordin que vam tenir fins i tot la UME en el primer moment. Ara estem tornant a mobilitzar una part d'aquests recursos.
Fins ahir ja no s'hi podia accedir des del Vallès Occidental ni des del Baix Llobregat. Ara també està prohibit, doncs, entrar-hi pels accessos que toquen els barris alts de Barcelona.
També s'ha demanat als veïns, i els que treballen a Collserola, que segueixin una rutina de desinfecció.
De sabates o rodes de bici. Es recomana fer-ho amb una dissolució d'aigua i lleixiu. Se'n donaran instruccions més endavant.
I avui, últim dia de campanya a Castella i Lleó.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, la resta de líders dels principals partits espanyols seran avui als mítings de tancament. Segons les enquestes, el PP surt diumenge com a favorit a les eleccions, tot i que, igual que va passar tant a Extremadura com a l'Aragó, probablement necessitarà Vox per governar.
I tenim polèmica a Esquerra per aquest vídeo de precampanya de l'Hisenda Alemany criticant la desaparició del comerç tradicional i fa servir aquesta expressió.
La primera decisió que prendré si sóc alcaldessa serà: estem vivint un gran reemplaçament.
Gran reemplaçament.
Una expressió també pròpia de l'extrema dreta. De fet, l'exdiputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, ja ha criticat l'ús d'aquest gran reemplaçament. Alemany l'ha contestat.
Crec que el sarcasme, quan parlo del gran reemplaçament, al que jo em refereixo com a la gran substitució, veig que tampoc no s'ha entès gaire. Evidentment, del que parlo en general és de les dinàmiques capitalistes i de la turistificació de la ciutat, que porta un determinat model de negoci que pensa més en el turista o en l'expat que no pas en el barceloní.
Així ho deia la candidata d'Esquerra Barcelona i secretària general del partit en declaracions a la influencer Laura Tapioles.
I si dèiem que s'acaba la campanya a Castella i Lleó i s'acaba també a França, diumenge eleccions municipals a França. París, Isabel Galí.
A París, el candidat socialista que agafa el guant d'Anne Hidalgo encapçala les enquestes, però la suma de les candidates de dreta i d'ultradreta en segona volta podrien canviar el color de l'Hotel de Ville. Igual que a Marsella, on la irrupció del reagrupament nacional demanant més seguretat pot desbancar l'esquerra en segona volta. A Lió, tres quarts del mateix. Si el 2020 hi van guanyar per sorpresa els ecologistes, ara els avantatja un candidat de centre-dreta. I a Le Havre també hi podria haver sorpresa. Si l'actual alcalde macronista Eduard Philippe no treu un bon resultat, podria replantejar la seva candidatura a succeir Emmanuel Macron. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Els alumnes catalans d'entre 14 i 18 anys passen 5 hores cada dia connectats a internet i més de 6 hores i mitja al cap de setmana.
Ho revela l'última enquesta sobre el consum de drogues de l'ensenyament secundari que fa el Departament de Salut i que també detecta com baixa el consum d'alcohol i tabac.
Iberia vol acomiadar un miler de treballadors.
L'aerolínia planteja un expedient de regulació d'ocupació voluntari a través de baixes incentivades i prejubilacions. La mesura afecta més de 200 pilots i treballadors de cabina i la resta es divideix entre personal de manteniment i producció.
I avui en Crònica Cultural també hem de parlar d'una estrena. Tres Ties, al Teatre Apolo de Barcelona.
L'exmembre del Tricicle, Joan Gràcia, dirigeix aquest nou espectacle humorístic interpretat pel trio femení format per Diana Fernández, Diana Pintado i Irene Jodar. L'obra es podrà veure només en tres funcions, avui, el 21 i el 27 de març.
I a Lleida està en marxa ja la 19a edició del MUT, el Festival de Músiques Disperses.
El tret de sortida va ser ahir al vespre amb els mítics Agent Dub Foundation, a qui ara sentim, i continuarà fins diumenge amb noms com Santiago Auserón o Ben Harper.
Avui és divendres, també vol dir dia de novetats musicals, i hem de parlar de Laura Pausini.
Publica el disc Yo Canto Dos. És un recopilatori de cançons d'artistes espanyols i de la música llatina que més l'han marcat. I trobarem temes com aquest que sentim de Janet, també Bad Bunny, Alejandro Sanz, Shakira, Fito Páez o Gloria Estefan. Laura Pausini començarà a girar a Pamplona d'aquí dues setmanes i serà a Barcelona el 2 d'abril al Palau Sant Jordi.
I atenció també a això, perquè la cantant catalana Su anuncia gira per Amèrica Llatina.
Los días como hoy, no soy, no estoy, no encuentro...
Un anunci que fa coincidint amb el llançament d'aquest tema nou, Los días como hoy. Su començarà la gira amb concerts confirmats a l'Argentina el 16 d'abril a Buenos Aires i el 17 d'abril a Rosario i el 24 d'abril serà a Mèxic. Aquestes dates s'afegeixen dins la seva gira estatal a Soles 2.0, un format íntim i que passarà per ciutats com Madrid, Barcelona, Palma, Donosti o València.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març, a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
La gamma Kia d'Ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisarmotors.es.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de Mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu Mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8:31. I a banda de la ressaca del debat electoral del Barça, d'aquesta nit entre Joan Laporta i Víctor Font, pel que fa als esports, sorpresa a la Copa de la Reina de Futbol, empat a 0 entre el Badalona Women i el Barça.
Al Municipal de Badalona i en gest artificial, les badalonines van resistir ahir els atacs d'un Barça amb algunes titulars habituals. Destacat paper de la portera del Badalona, Maria Valenzuela. Marc Ballester, entrenador de l'equip badaloní.
Hem sabut entendre els moments de partit, les fases de joc que ens tocaven jugar, i crec que en això les jugadores han estat de 10. Al final, el mèrit és molt gran. I ara doncs buscarem un context totalment diferent per la tornada, però buscant tenir les nostres opcions i que les jugadores hi creguin.
Aquesta tornada de semifinals de Copa jugarà dimecres que ve al Johan Cruyff.
I a la Lliga de Bàsquet, el Barça juga sense la Provítola, que es perdrà el que queda de temporada.
El Barça argentí té una ruptura al tendó de l'adductor a la cama dreta. Els blaugranes busquen posar fi a una ratxa de 3 derrotes seguides a l'Eurolliga enfront d'un rival directe, Ixei Pasqual, que destaca aquesta absència.
És una baixa que serà llarga i una baixa importantíssima, la de l'Apro. Un jugador amb un talent diferent, amb una qualitat diferent, amb una capacitat de creació diferent, i desafortunadament durant la temporada ja l'hem perdut moltes vegades per aquests problemes recurrents, i és una nota molt negativa.
El Barça-Hapoel d'Eurolliga de bàsquet a 8:45 i amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I a la Champions d'hoquei patins, victòria del Barça i del Reus.
Barça 4, Igualada 1, Reus 4, Trissino 2. Els blaugranes continuen optant a primer lloc de grup, mentre l'Igualada ja no té opcions a continuar. El Reus ha garantit l'accés a la final a 8 i se situa tercer de grup. I a Terrassa, avui comença la Copa Masculina de Waterpolo amb els quarts de final Sant Andreu-Mataró, Mediterrani, Atlètic Barceloneta, Barcelona-Sabadell i Terrassa-Rubí.
Tot això el dia en què ens acompanyarà Joan Laporta a partir de les 10 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Francesc Garriga, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar el debat d'ahir?
Va ser intens, va ser intens.
Moltes interrupcions, no?
Sí, massa interrupcions, i potser va costar més de controlar del que ens havíem pogut imaginar. Jo crec que van sortir algunes idees interessants i alguna fins i tot sorpresa, però va ser un debat que demostra que la campanya ha estat molt ajustada i tensa.
Mm. Va haver-hi un moment tens que va ser aquest.
L'acord que estem negociant, que és una opció de compra preferencial, no és un acord amb el jugador. Nosaltres sabem que el jugador...
No tens sentit del ridícul.
Dir-ho del Haaland,
no tens sentit del ridícul.
Senyors,
Rafaela Pimienta ha desmentit el que diu. No tens sentit del ridícul. Hauries de callar, home, hauries de callar.
Va ser un moment en què es retraien el fet de si havien tenint un preacord, diguéssim, per Haaland o no. Diguéssim, sí, que és el moment més tens. Clar, quan apareix un nom d'un jugador, sempre les campanyes, doncs, s'endolceixen, no?, d'alguna manera.
Bé, sí. Vaja, i aquest moment, jo te'n podria dir d'algun altre, de moment que es van enganxar i que no hi havia manera que de posar ordre. Jo crec que els dos tenien ganes de deixar la posició molt clara i es va optar al principi per tallar-se de forma contínua, i això va fer que quedés la cosa potser un puntet caòtica i un puntet desordenada, però vaja, al final, ja et dic, jo crec que reflecteix, és un bon punt i final a la campanya, com a mínim per explicar què ha estat aquests 7 dies de campanya i aquests mesos de precampanya que hem anat vivint.
Hi ha alguna cosa que et quedés per aclarir del debat, que creus que seria interessant preguntar-li avui també a Joan Laporta?
És que clar, saps què passa? Que hem escoltat tantes entrevistes. Està bé que tinguis tu l'última.
M'ho estàs venent molt bé, gràcies.
No, gràcies. Al revés, que està molt bé que tinguis tu l'última, perquè segurament has pogut fer l'exercici amb certa distància de veure què queda per explicar i què no. Jo, com que l'he anat escoltant per preparar el debat, tinc la sensació que ja no sé què queda per explicar.
És que a Laporta segurament no li cal explicar massa, no? Com menys expliqui, millor.
Bé, perquè ell ha brandat més que un projecte de futur amb novetats. El que ell ha dit és, escolta'm, deixeu-me seguir gestionant el club, perquè això és el que he fet. Ja ha presentat més obra de govern que no obra de futur. Ha donat idees amb rebaixes, per exemple, en les qüestions més socials, amb els abonaments, o amb la manera com gestionar la tornada al Camp Nou, però amb la qüestió esportiva són noms que ja venen del que tenim ara, no? Amb Deco i amb Flick i amb les renovacions dels futbolistes. Per tant, diguem-ne que la campanya de Joan Laporta ha estat més de defensar el llegat, i el que ha intentat Víctor Font i el que va intentar una miqueta ahir va ser, doncs, intentar contraposar-ho amb una idea de futur una mica diferent.
A partir de les 10, Joan Laporta al Matí de Catalunya Ràdio. Garriga, una abraçada, cuida't, descansa.
T'escoltarem.
Fins a la tarda. Adéu.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, deixares anar una mica de cap i et vas fixar que tothom s'esparverava? Era les cares. Avui divendres, un Enigmàrius estacional. Poca vergonya de tardor, de 6 lletres. Poca vergonya de tardor, 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Aquesta notícia que hem sabut fa poca estona, el 95% dels docents consultats rebutgen l'acord d'educació amb Comissions Obreres i la UGT. Redacció d'informatius, Pol Forada.
Hi han votat prop de 43.000 mestres i professors, o el que és el mateix, el 50% del total de la plantilla. Per vostè, que aquest resultat dona valor a les vagues convocades per la setmana que ve i obliga el govern a rectificar i a tornar a negociar. Mentrestant, i davant el trencament de la unitat sindical, l'educació ha detectat que la situació d'atenció als centres va a més i el departament ha enviat una carta a les direccions de les escoles i instituts demanant tolerància i respecte a la diversitat d'opinions.
I també molt pendents de l'evolució del preu del petroli per la guerra de l'Iran. Per això aquest matí Unió de Pagesos es manifesta a Barcelona en contra de la pujada del preu de combustibles. Redacció Lara García.
Els pagesos estan convocats a 11:45 davant la seu de la delegació del govern central a Barcelona, al carrer Mallorca, reclamen mesures urgents a l'executiu per pal·liar l'efecte econòmic del conflicte a l'Orient Mitjà. L'organització agrària alerta que la pròxima collita serà molt més cara per l'augment dels costos de producció.
I en l'àmbit polític, l'últim dia de campanya a Castella i Lleó amb el Partit Popular i Vox tirant-se els plats pel cap. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Si han anat en augment els retrets en la recta final de campanya, el PP carrega en contra Abascal per bloquejar els acords a l'Aragó i Extremadura, on els populars van guanyar clarament però necessiten de Vox per governar, condemnats a entendre si no volen evitar repeticions electorals. I les enquestes apunten que Castella i Lleó passarà exactament el mateix, això sí, amb un PSOE que resisteix millor i que podrà posar a prova si el no a la guerra de Sánchez ja té algun efecte. Avui desembarcament de tots els líders, Abascal, Feijó, Sánchez i també Zapatero.
De seguida en parlem de tot plegat. Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Tenim el tall que des de dimecres talla l'R3 entre Sant Martí de Centelles i el Figaró. S'ofereix servei alternatiu. També s'ofereix servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies a l'R8 per cobrir el tram tallat entre Martorell Central i Rubí Camp Can Vallhonrat. Per cert, Rodalies de Catalunya informa aquesta hora que el cercador d'horaris de la seva pàgina web es troba fora de servei. L'alternativa que dona ara mateix és consultar els horaris regulars de cada línia.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Molt poquet. La C-17 a Granollers, direcció Vic per un accident, i la P-7 en trams molt intermitents ja entre Mollet i Cerdanyola.
I punts taronja?
La Ronda Litoral en sentit Llobregat, i avui tots els accessos de Barcelona i punts habituals ja estan pràcticament nets.
De seguida parlarem de les eleccions del Barça i el debat d'ahir a Catalunya Ràdio TV3, però de què més parlarem, Sílvia Solanes?
Doncs justament a les 10 entrevistarem el candidat Joan Laporta. Abans entrevistarem la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sainz. També conversarem avui amb l'actor Joan Gràcia. I com cada divendres, taula de recomanacions pel cap de setmana.
Avui a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs avui encara tranquil, avui amb sol a gairebé tot arreu. Hi ha bancs de boira, el Pla Lleida, per exemple. També hi ha alguns núvols baixos a la costa, s'aniran aixecant. I la temperatura avui encara pot arribar fins als 18 o 20 graus. Però demà ens anem directe cap a l'hivern. Baixa la temperatura, passa un front, reactivarà les pluges. Al matí pot caure ruixats en qualsevol punt de Catalunya. Després, durant el mig matí i migdia, quedaran estancats a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, potser nord de Tarragona. També la nevada s'estén al Pirineu, sobretot caurà a la Vall d'Aran i zones pròximes, però puntualment pot arribar a la resta del territori pirinenc, i el vent s'enforteix. I, a més, continuarà bufant fort de cara a diumenge. Diumenge sí que serà un dia molt més assolellat, excepte la Vall d'Aran, que continuarà nevant, però el vent bufarà forta pràcticament tot arreu.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia, quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. 5 anys de palanques. 5 anys venent futur per tapar el present. Necessita projecte, no improvisació. Vota Víctor Font. Vota Barça.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cominal.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Avui tenim uns agoristes que potser preferirien venir a quarts d'11 a l'Àgora Esportiva, aprofitant que ve en aquest programa Joan Laporta. Tots van veure ahir el debat, per tant han anat a dormir bastant tard, amb una sensació bastant generalitzada que Joan Laporta amb aquests formats té poc rival.
Doncs avui a les 10 ens acompanyarà Joan Laporta i també li farem l'última entrevista d'aquesta campanya. A banda d'això, un dia més hem de parlar, perquè ja en van 14, del conflicte a l'Orient Mitjà. Les últimes hores ens porten més de 50 israelians ferits per l'atac d'iranians i també almenys 8 víctimes mortals en l'última ofensiva israeliana al Líban. Benjamin Netanyahu, que ja ha assegurat que estan a punt, diu, d'esclafar l'Iran i Hezbollah. Ho ha assegurat després de les paraules del nou líder suprem iranià llegides per una locutora a la televisió estatal israeliana. El fet que ell no hagi aparegut ha alimentat també la tesi que podria estar greument ferit. Ho analitzarem avui a l'Àgora i també amb Jordi Lleonard, que és arabista, periodista i excorresponsal de premsa del Pròxim Orient i és autor del llibre Viatge al cor de l'Islam. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A banda de ser un il·lustre sabadellenc, per tant, doncs, també sempre...
Ja som a punts.
Sempre s'ha de reivindicar, perquè si no ho fem nosaltres, doncs ens esclafarà a Terrassa. Però d'entrada, vostè preveu que aquest serà un conflicte llarg?
Jo preveu que serà un conflicte que no acabarà. Això genera molta angoixa per la gent que vol estar informada. Però, disculpa l'incís, però quan arriba una notícia nova d'un país exòtic o llunyà, el primer que ens surt com a espontani és un munt de preguntes per satisfer aquesta curiositat. Sí, no, quan comença, quan acabarà, que és la pregunta que m'has fet, qui és el bo, qui és el dolent, amb qui vaig? I això serveix doncs, per satisfer la curiositat, però... de vegades hi ha respostes que són molt més complexes, com si un no. I una d'aquestes és la resposta a la pregunta que m'has fet de quan acabarà. I hi ha conflictes que són eterns i encara que la persona que vol estar informada li generi ansietat al no tenir una resposta clara, et diria que no hi ha un final. Hi ha un final al conflicte actual, al bombardeig, al règim, a la discussió d'avui. Però el conflicte més ampli entre una potència regional contra altra potència regional...
que és aquesta
no
de control territorial, no? És una qüestió de poder. Estem veient una guerra que s'ha provocat per una qüestió de poder.
Sí, resumint és això. I a més, en aquella regió, ara hi ha un conflicte entre Israel, des de mitjans del segle XX, amb Iran, que és una relació que ha anat empitjorant-se, però aquella mateixa regió, ja mateix, hi ha aquest conflicte etern entre Aràbia Saudita i Iran, que també li pots posar l'etiqueta entre el centre del món islàmic i la perifèria, el desert i la muntanya, els sunnites, els xiites, els perses i els àrabs, i aquest tipus de conflicte latent i així serà sempre.
Quina lectura em fa vostè que hagi aparegut un comunicat del nou líder suprem iranià i no hagi estat llegit per ell, que no li haguem vist el rostre?
Home, d'entrada, com tothom pot deduir, és que aquesta persona no està condició, en disposició de
donar-se.
Si ha estat, si com tot apunta està a l'hospital perquè ell estava a casa amb el seu pare quan el van assassinar i encara té ferides importants, doncs és normal que encara no està en condicions de fer-lo visible. A més, hi ha una cosa que té a veure amb la religió, perquè en països com Iran la política té molt d'aire de cosa religiosa i la religió està molt envoltada d'una àurea molt política. El tema aquest de tenir un líder que està absent enllaça amb una cosa molt vinculada a l'islam xiïta, que és l'islam que es practica en aquesta part del món. Això, tenir un líder que hi és però no el veiem, enllaça amb una tradició antiga.
Per tant, no li sorprèn.
És que ara no ho explicarem perquè és molt llarg.
Ja. Però que no li sorprèn, diguéssim, no? Perquè hi ha un punt també d'imatge sagrada, vol dir.
Sí, jo he vist comptes a les xarxes que se n'enfoten d'aquesta escena on una dona llegeix unes declaracions d'aquest nou líder suprem, que no hi és, i tothom està mirant a una cadira buida. Això, que sembla ridícul si no coneixes l'entorn, per ells no és ridícul, perquè això del líder, l'imam, l'hereu, el descendent de Mahoma, que ha de tornar al dia del judici final per guiar-nos a la salvació, això és una cosa molt present a la seva cultura.
Clar, ara podem saber si realment el règim dels ayatolars està dèbil?
Està dèbil, clarament. Això no cal ser un expert per veure-ho. I precisament per això està passant el que està passant, perquè a Iran, des de l'any 1979, tenen el règim que tenen, han passat molts anys, amb el temps la gent s'encansa, i de forma periòdica hi ha hagut manifestacions molt importants, seguides d'una repressió brutal per part del règim, i això ha passat als anys 2000, al 2011, al 2017, per diferents motius. El que passa fins ara, encara que la gent quan es manifestava es veia i transmetia que tenia ganes que tot acabés, els eslògans podríem dir que eren ambiciosos o limitats en l'ambició. Hi havia una època en què es queixaven de la corrupció, una altra època que l'eslògan era "on és el meu vot", perquè reclamaven més transparència en el recompte electoral, altres èpoques que demanen que les dones vagin vestides com vulguin. Encara que darrere hi hagi l'atac contra el règim, els eslògans són atacaven o reclamaven una parcel·la més de llibertat. Petit, una parcel·la petita, segurament perquè la gent sabia que no podien fer caure el règim. Però ara, el 2025, Iran ha perdut tots els aliats regionals, ha perdut Hamas, ha perdut el Hezbollah, està molt tocat, el règim de Síria ha desaparegut, els de l'Assad, i ha quedat Iran, ha fet descobert, ha perdut aquest coixí geogràfic que el separava del seu enemic Israel, i a nivell intern l'economia està molt pitjor i la gent continua aquest malestar. S'han sumat una sèrie de circumstàncies que no s'havien donat fins ara, que han situat el règim en una situació tan delicada que ara molta gent a Iran ha pensat ara és el moment de fer manifestacions per reclamar que tot caigui. És un atac frontal contra tot el règim.
És a dir, internament també hi ha una debilitat important ara mateix.
Sí.
Perquè, per exemple, les milícies kurdes, no?, que també han entrat en aquesta escena.
Disculpa, però hi ha internament una debilitat, però hem de pensar, sempre quan parlem de la gent que viu a Iran, ens fixem molt en la gent que es queixa, molt, podrien ser els radicals que fins i tot aplaudeixen els bombardejos, en el gruix de la població que es queixa i ha patit les manifestacions, i ha patit la repressió, i ha patit assassinats, i vol el canvi de règim, i ha celebrat la mort de l'Ali Khamenei, però al mateix temps no li agrada que bombardegin el seu país perquè l'estan destruint. Però després també hauríem d'afegir, quan fem aquest ventall de com és la societat iraniana, el percentatge de població que està a favor del règim. I això també ajuda a que el règim no caigui. Disculpa, això ara...
No, és important, al final és un caldo de cultiu el que estem, sí, estem explicant. No? Les milícies kurdes, quin paper hi entra? Qui hi juguen en aquesta escena?
Les milícies... Fa unes setmanes es va començar a parlar a tot arreu de... Tot arreu de nosaltres, eh? Els mitjans, les xarxes, els periodistes polítics, la gent del carrer que li interessa el tema, sobre la possibilitat que els kurds estiguessin armant-se i hi havia...
Pagats per Estats Units.
Eren rumors, sí, que deien que els milicians kurds estaven passant la frontera de l'Iraq a Iran, i com per... La idea seria els kurds, en la regió fronterera que fa entre Iran i Iraq, poden prendre el control del territori si se'ls dona armes. Val. Però els kurds no han pres, encara no han fet el moviment de prendre el control sobre el territori perquè estan demanant als Estats Units garanties que no els deixaran plantats. I tot ve del record que tenen del que va passar fa uns anys al país del costat, Iraq, on Estats Units va animar bueno, ells tenien els seus motius per fer-ho, però a més des de fora es va animar a l'oposició kurda del nord i a l'oposició xiita del sud que es rebel·lessin, que s'aixequessin en armes contra el règim de Saddam Hussein. Ells ho van fer, anaven a per totes, necessitaven una mica d'ajut des de l'exterior, i en el moment que necessitaven l'ajut dels americans, els americans van dir que els abandonaven i els deixaven. Els van abandonar la seva sort. La repressió del Saddam Hussein contra les minories va ser brutal. I ells el que volen és tenir garanties que si ells fan el pas i van de debò, rebran suport des de fora. Però perquè ells sols no poden fer res, per molt que tinc que els kurds controlin el territori amb metralletes, el règim de la República Islàmica d'Iran, per molt afablit que estigui, militarment és infinitament superior als kurds i els pot esclafar tranquil·lament.
Clar, aquest és el punt, suposo, important, no? La incursió terrestre, si acaba succeint o no. Per tenir un control del país, si no hi ha incursió terrestre, per molt que hi hagi bombes, això no acabarà amb un govern.
Per això de la incursió terrestre, a veure, no podem descartar cap escenari, perquè més coses més estranyes s'haurem vist, però això de la incursió terrestre jo ho posaria a la llista de coses, de temes, que segurament alguns polítics i militars, Estats Units o Israel, tenen sobre la taula, perquè han d'estudiar les possibilitats, però jo la descartaria com una cosa factible i possible, sí.
I aleshores, ara mateix, tal com està la situació, també amb el punt més on Europa hi posa més la lupa, que és a Hormuz, que és on hi ha la sortida del combustible, del petroli, per tant nosaltres hi posem l'accent perquè això ens pot desencadenar una inflació, un augment dels preus, per tant una crisi econòmica mundial, però que també afectaria Europa. Més enllà d'aquest punt, quina sortida, quina solució li veu al que està passant?
Hi havia una solució que crec que no és la millor del món, però podria ser òptima, tenint en compte les circumstàncies, que seria fer una mica com el que imitar el que han fet Estats Units a Venezuela, que s'encarrego la cúpula del règim, la resta de gent que dirigeix la dictadura la deixo, però jo des de fora, com ara tinc la paella pel mànec, els ordeno que facin això o allò. Però això jo ho descartaria perquè no crec que ningú a Iran estigui a favor d'estar teledirigit des de fora. Tampoc no crec que als Estats Units i Israel tampoc li interessi aquesta solució que no acaba de desfer-se del règim islàmic. Per tant, fora de la taula aquesta mena de transició guiada o negociada, només tenim això que tenim ara, que és les bombes i la guerra. I què pot passar? Doncs jo crec que els lideratges dels tres grans actors d'aquest conflicte diran que han guanyat. Trump qualsevol dia dirà que ha guanyat la guerra. Israel, encara que no expressi d'aquesta manera, es pot donar per satisfeta perquè haurà deixat el seu enemic tan tocat que durant molt de temps Iran no serà una amenaça, no atacarà, no et podrà dedicar tots els recursos que necessita per la bomba atòmica i haurà de dedicar tots els diners que té a la reconstrucció. I el tercer actor, que és el règim, la cúpula del règim de la República Islàmica, que diran com una hora caigut, també podran presumir que han guanyat. I en el camí, doncs, haurà mort molta gent i milions d'iranians que s'havien manifestat amb aquesta il·lusió del canvi veuran molta decepció que no ha servit absolutament de res.
La guerra del relat, diguéssim, és el que veurem. Ferran Espada.
Sí, el primer que vull dir és que sento a vegades unes generalitzacions sobre els iranians que fa feredat. Els iranians són absolutament diversos. És molt complicat saber exactament què vol el conjunt dels iranians, però està clar que el que hi ha és una gran fragmentació i una gran divisió. Hi ha els perses partidaris del règim, hi ha els perses que no són partidaris del règim, després hi ha gairebé un 40% de la població de l'Iran són minories ètniques, que cadascú amb els seus conflictes i les seves problemàtiques, baluchis, aseris, kurds, etc etc. Per tant, generalitzar sobre una població tan diversa com la iraniana és complicat. Ara, el que sí que és cert és que els partidaris del règim només disposen d'un règim totalment afeblit i els partidaris de canviar el règim tenen una gran potència darrere, una gran potència de foc, una gran potència militar, com és la que representen els Estats Units i Israel. Per tant, la gran pregunta seria, bueno, si els partidaris de derrocar el règim siguin la meitat o més, o siguin més o siguin menys, tenen aquesta potència, per què no tenen les de guanyar? Bueno, no tenen les de guanyar perquè no hi ha una alternativa clara al règim, perquè l'oposició no té una clara alternativa i perquè l'oposició està absolutament dividida i fragmentada. I una última cosa, per si ho volem comentar, és, jo estic absolutament d'acord amb el diagnòstic, crec que el que passarà és això, que la guerra no acabarà com a tal. Ara, això pot passar d'aquí dues setmanes o pot passar d'aquí sis mesos. I per a nosaltres, per als països occidentals, no és el mateix, sí. Mentre es mantingui la situació a l'estret d'Hormuz que s'està mantenint.
Però tampoc és per als Estats Units, ni per Donald Trump.
Bueno, Donald Trump acaba de sortir dient que això de que el petroli pugi el fa guanyar molts diners.
Home, i ara compra petroli rus, que ja és, en fi, ja és surrealista. Sí, sí.
Però vull dir que no és el mateix, el tempo aquí és molt important, no és el mateix que aquest enquistament final passi d'aquí dues setmanes o passi d'aquí sis mesos.
Però d'aquí sis mesos hi ha unes eleccions també...
Les conseqüències
econòmiques als Estats Units que Trump també li poden condicionar molt, Arturo.
Sí, jo volia precisament parlar d'això. Primer, que fa goig escoltar una persona que en sap, que ens explica coses, perquè moltes vegades, ho ha dit el Ferran, el ús de tras massa grossut de la societat iraniana i del règim i de la realitat iraniana és una mica, queda una mica en això, en una caricatura, i fa goig sentir algú que fila una mica més prim. Jo, una de les coses que em crida molt l'atenció és que sembla que al final el gran avantatge estratègic que ara mateix té Iran és la qüestió de poder tancar o no l'estret d'Hormuz. Té un impacte molt gran en el comerç internacional i llavors em pregunto, perquè ho desconec, fins quan es pot tancar un estret d'aquesta mena, com també una mica molt vinculat a això, si els aliats d'Iran, que hem vist, ho comentava Sara,